Radio Villafranca.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem la darrera roda política abans de les eleccions municipals del 28 de maig, justament dedicada a fer balanç d'aquests 4 anys i explicar com preparen els ajuntaments aquesta important cita electoral. Lourdes, recordem qui ens acompanya?
Doncs sí, estem molt ben acompanyats, el Pere Barnet, regidor de Governació de Sant Sadurní. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Tenim el Gerard Colet, alcalde de Bellvei. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Virgínia Moreno, alcaldessa de Santa Oliva. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, estàvem fent una mica de repàs. El Pere comentava que us havien tirat allà als peus dels cavalls durant aquesta pandèmia. El Gerard feia una reflexió i és que la gent potser se li ha de recordar, no? No per fer sang, no, d'aquests 2 anys que s'han passat de la Covid, però sí perquè vosaltres, doncs, igual que molta gent, no heu pogut acabar de fer la feina que teníeu estipulada. Pere, tu ets dels que li agrada fer check-ins amb els temes que s'han fet i els que no i els que queden pendents?
Sí, sí, sí. El balanç aquest és obligatori, està clar. Nosaltres vam entrar en uns compromisos i sí que molts els han pogut desenvolupar, però algun altre se'ns ha quedat al tinter. També és cert que en el cas de Sant Sadurní estem en coalició i no tot el que portàvem nosaltres doncs entrava dins del pacte de govern amb els nostres socis. Per tant, sí, m'agrada fer balanç i m'agrada fer checking, i tant. És necessari.
Gerard?
Bé, jo crec que sí, que com acaba de dir el Pere, és necessari. És necessari veure d'on vam sortir i on hem arribat i què és el que ens mancaria. Jo penso que sí que és necessari.
I a més els treus esteu en pactes de govern. Ara estava pensant que és el cas dels 3.
Sí.
Sí. De
sí,
fet,
sí, nosaltres també.
Crec que és la tendència, no? La majoria de municipis, el pacte de govern, les aritmètiques municipals, doncs, afortunadament, no permeten aquestes majories de fa 20 o 30 anys, sinó que obliguen a buscar solucions pactades i dialogades i consensuades. Mhm.
Jo crec que sí que és necessari fer una valoració del que s'ha fet, del que no s'ha fet i per què no s'ha fet. Hem d'explicar, bueno, és la manera de com ho veiem nosaltres, eh? Una vegada presentes una altra vegada a la reelecció a les municipals, portes un programa electoral i has d'explicar a la gent del teu programa que és complert, que no i per què no. I és com diu el Pere, estem en coalició i has de renunciar a certes coses. No pots fer tampoc tot el que vols.
És com una parella, no? M'imagino. Sí. És a dir, una mica tira i arronsa,
sí, 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 sí.
A veure on arribeu, sí, i sí, com arribeu, no?
Sí. Sí, sí. I coses que no tenies previstes que havies de fer, perquè t'ha sortit una urgència. Mm-hmm. Per exemple, en el cas de Sant Sadurní, a la casa dels avis, hem vist que arrel de la pandèmia hi havia una sèrie de mancances que ara s'han de resoldre. Aquestes coses no les portaves al programa electoral i són coses, urgències d'aquestes sobrevingudes, doncs que també les has de buscar els recursos i posar-les en pràctica. I buscar recursos vol dir que algunes coses que tenies pressupostades per fer les has de deixar de fer perquè això és prioritari. Són coses que van sortint a mesura que vas governant.
Mm-hmm. I fins i tot no són emergències. Hi ha hagut un canvi a la mentalitat i amb l'estructura del tema econòmic, no? I llavors, el tema de les energies renovables, per exemple, no? Molts ajuntaments o ja s'han implantat o estem o tenim damunt la taula projectes pel tema de les energies renovables, pel tema dels fons Next Generation, no? Per exemple, i ens veiem abocats a fer-ho perquè ho demana la ciutadania, perquè és un bé per tothom i bé, és que s'ha de fer. I això no ho portava en programa, segur.
També ens trobem, per exemple, amb retallades d'altres administracions que hem de suplir naltros. Naltros, per exemple, amb el tema educatiu, on no arriba el departament i no arriba l'escola. Arribem nosaltres perquè per nosaltres l'educació és prioritària. Llavors fem molta inversió també a l'escola.
L'increment de preus de l'energia, l'enllumenat públic, sí, sí, el manteniment d'edificis, això en alguns casos, per exemple, el consum de gas gairebé s'ha triplicat o el de llum s'ha duplicat. Sí, sí. Són diners que tu no els tenies previstos destinar a aquest increment i ho has de fer a costa doncs, de retallar d'altres llocs.
Vaig a intentar fer una gràcia. A veure si em surt, eh?
Ara ja estic patint, ja estic patint.
Ara, ja. Jo he sentit durant molts anys, en el passat, que los políticos prometéis, y no sigo porque estamos en horario reducido. Però a l'hora... I és que volia fer la gràcia, mira, ho sento, eh? M'ha agafat així el dia. A l'hora de fer un programa electoral, s'ha posat una mica més de seny fa molts anys, el Pere ho deia, no? Antigament es feia una política d'una manera, ara es fa d'una altra. Poseu una mica de seny o com elaboreu aquest programa electoral? Què feu? És a dir, teniu unes marques del propi partit o vosaltres, que coneixeu molt bé els vostres municipis i que ja heu estat al govern i sabeu els diners que hi ha, i us baseu en això? Com s'elabora?
Jo faria una distinció entre partits que han governat o estan governant i partits que estan a l'oposició. Normalment els partits que governen ja coneixen la magnitud de la tragèdia que deia abans, ja saben el que hi ha dins i acostumen a fer unes propostes doncs, més realistes i probablement amb més coneixement de causa. Els partits que no governen doncs, a vegades tenen tendència a fer allò que en diem un brindis al sol i al final, doncs, bé, sí, també és la seva funció, no? Marcar aquesta tendència o generar aquesta il·lusió doncs, per tal de revertir les forces. Crec que és important aquesta distinció. El que fem nosaltres és, sobretot, fruit de l'experiència d'estar governant, però també de la capacitat que tenim doncs, de copsar el que diu la gent, doncs, mirar de redactar un programa electoral doncs, que s'avingui amb les necessitats estrictes sense posar cap cosa que diguis això... se'ns ha anat la castanya i hem posat aquí coses que no realitzarem. Intentem ser bastant realistes.
Val, no, penso Perdoneu. Exactament el que diu el Pere, és que ho subscric al 100%, però m'agradaria afegir una puntualització que els ajuntaments ens hem de centrar també en una funció, diguem-ho, pedagògica, en apropar la ciutadania als ajuntaments i explicar el que significa l'administració, com funciona, i així aquests projectes de brindis al sol que parlava el Pere, hauran de ser més acurats, hauran de ser més respectuosos amb la realitat, amb la certesa, no? Perquè, clar, això el que fa és desvirtuar la ciutadania a l'àmbit municipal en què es mou. I jo penso que és molt important que la gent conegui exactament què és el que es pot fer, quan es pot fer, de quina manera, i així la gent també podrà discriminar millor tots aquest tipus de projectes que es presenten. No? Parlava el Pere de projectes que els encapçala un partit que ha estat a govern o oposició. És que fins i tot hi ha propostes que seran mentida. Jo dic directament aquí. És que seran mentida. No serà una cosa per veure si ho poden fer. No. Sabran que no ho poden fer, sabran que són coses molt difícilment realitzables, fins i tot pel municipi, per la magnitud del municipi, pel volum del municipi que és, que seran petits, però es presenten com si no hi hagués cap problema a realitzar aquests projectes. Llavors, hi ha una tasca comunicativa important per part dels ajuntaments en el fet de que la ciutadania conegui exactament què es pot fer i què no es pot fer en aquests àmbits.
Mm-hmm. Jo discrepo una mica amb el tema de fer programes segons estiguis al govern o a l'oposició. Jo vaig estar 4 anys a l'oposició i el meu programa electoral de les últimes eleccions era molt realista. I era molt realista perquè durant els 4 anys que vam fer oposició vam controlar el govern i sabíem perfectament com funcionava l'Ajuntament i què s'estava treballant. Si tu fas una oposició de quedar-me a casa i esperar una altra vegada eleccions, de ben segur que faràs propostes que no seran reals. Si fas una oposició treballant, preguntant, demanant expedients i vigilant, que és el que s'ha de fer, de ben segur faràs un programa també real. També penso, com diu el Gerard, que hi ha propostes que ja sabes perfectament que no les pots fer. Piscines cobertes a Santa Oliva, per exemple, són impossibles.
Són habituals, no?
Sí, sí, sí. Camp de futbol com el del Barça, pues, tampoc.
També.
M'entens? S'ha de ser molt realista, saber on estàs, trepitjar el municipi i fer propostes... reals. Nosaltres treballem molt amb tema de carrer i el dia a dia de la gent, que és el que realment interessa i els importa. No s'ha de fer programes pensant que la gent és tonta, perquè la gent no és tonta. I al final això s'acaba pagant.
La veritat és que al nostre municipi precisament tenim unes mancances importantíssimes en serveis bàsics, perquè durant moltíssims anys no es va tindre ni el manteniment ni la idea de renovar-los. Uh-huh. I ara senzillament s'han de fer. Clar. És que estem parlant de tot els serveis bàsics del municipi. I per tant, el que no es pot obviar és que s'han de fer sí o sí. I tothom ho hauria de portar al seu programa. Si després vols posar unes plometes de colors al final del programa, d'acord, però tenint en compte que la direcció correcta, la direcció que s'ha de fer sí o sí, és la dels serveis bàsics. Perquè parlo des del municipi de Bellvei.
Sí. I són coses que la gent no veu,
no.
Perquè són instal·lacions elèctriques. En altres també ens ha passat, edificis que estan molt bé, o sigui, que al moment de fer-ho estaven perfectament bé i eren molt xulos, però que no s'han anat invertint durant molts anys i, doncs això, tenen les instal·lacions elèctriques fetes una merda, aires acondicionats que s'han hagut de canviar, sostres d'uralita, de fibrociment... Hi ha molta història per darrere i són coses que la gent no veu. O si parlem de la xarxa d'aigua, ja ni et dic, d'inversions sota terra.
Correcte.
O cablejat de l'enllumenat públic que Correcte. No es veu i que s'ha de mantenir, també s'ha de fer.
Sí, hi ha altres coses que tampoc haurien de formar part de la campanya electoral i malauradament a vegades hi formen, com per exemple discursos, esbiaixats sobre temes sensibles com immigració, ocupacions, delinqüència. Aquestes coses s'ha d'anar molt al tanto perquè és molt fàcil caure en un discurs reaccionari que no ajuda gens tampoc a que hi hagi una campanya tranquil·la. I aquí en tenim casos i tenim experiència aquí a Sant Sadurní.
Es busca el populisme, no? Sí, una mica correcte, el que veiem en altres esferes, no? Una mica. Al final, jo dic que és un fidel reflex, no?, del que es veu i la societat. Jo no crec que sigui tonta, no?, una percepció que has comentat,
no,
Virginia.
No, no és tonta. No, hi ha polítics que pensa que la gent és tonta
no,
i la gent no és tonta.
Jo crec, i aquí amb el Pere estic totalment d'acord, jo crec que a tothom els hauríem de fer passar per un ajuntament.
I tant.
Per què?
Sí, sí.
I aquí tens tota la raó, Pere. Perdó. Del fet de que molta gent es creu que poden fer un camp de futbol com el del Camp Nou. Perquè sembla fàcil, no? És a dir, si ho fan al municipi del Vendrell, o Vilafranca, vosaltres, perquè no es pot fer a Santa Oliva,
o
Sant Sadurní...
O que aniran un dia a la setmana a l'Ajuntament.
O coses tan, tan fàcils, no? A priori, de desocupem aquest edifici que està ocupat. L'Ajuntament no ho pot fer. En tot cas, ha d'haver un ordre judicial que ho permeti. Si això no hi és, per molt que vulguem, no ho podem fer. Doncs aquests discursos de passar la responsabilitat, no? Això, el fet d'estar a la trinxera, passar la responsabilitat als governs municipals de coses que no té competències, doncs és molt fàcil fer el discurs. I a vegades hi ha algú que pica i ho compra, i això sap greu.
Sí, clarament, d'acord.
Sí, correcte.
Sí, no, sí. No sé si us passa, que jo sé que alguns sí que us passarà, no s'emprenya una mica que a 6 mesos d'eleccions surten partits com bolets i gent que no ho ha vist mai comença a fer populisme, precisament? No us molesta?
A veure, molestar, jo penso que ho hem dit, és el reflexe de la societat que tenim i el tema de la desinformació o la no informació és molt present avui en dia. Per això comentava que el tema de pedagogia municipal des de l'Ajuntament és importantíssim perquè aquests temes, com a mínim la ciutadania, tindrà una altra versió, una versió, diguem-ho, oficial sobre aquest tema i aquesta feina comunicativa és monumental. És molt gran perquè abarca molts àmbits diferents. Com bé deia el Pere, clar, la gent desconeix si l'Ajuntament pot desallotjar un edifici sencer o en quins àmbits es pot moure per tema de, bueno, per molts àmbits de la vida diària de la gent, no? I llavors jo penso que el principal seria que la gent anés coneixent petits ítems de com funciona la política municipal. Bueno, més que la política, l'administració municipal, Jo penso que és importantíssim.
Amb això que dius tu, Lourdes, si fiquem també el moviment de xarxes,
sí.
Ja podem plegar. Sí, sí. últimament...
Sí, estic d'acord amb això. De fet, nosaltres intentem posar en marxa una campanya antirumors, perquè al final les xarxes socials acaben magnificant coses que potser no tenen la importància que realment tenen.
Creen debats que potser ni hi són.
Totalment d'acord.
Creen debats que ni hi són.
És curiós, perquè sempre passa el mateix. És a dir, jo no sé si... Jo tinc una mena de déjà vu cada 4 anys, que és cada 4 anys, no? Veiem com les xarxes bullen, no? Mm. Com que... I gent que no ha estat mai comença a intentar, doncs, tirar... No diré la paraula, tirar-vos, doncs, totes les... Feure's retrets, al final, perquè...
El que sap greu és determinats projectes que són molt personalistes o que van directament en un àmbit, bueno, de treure un benefici, un rèdit, més enllà de que puguin donar un valor afegit a la gestió municipal. Uh-huh. Vull dir, van només a treure aquell regidor o aquells dos regidors perquè puguin entrar a l'Ajuntament, perquè puguin tindre certa visibilitat, però l'aportació real cap a el que és el municipi, el que compta, jo, la veritat, això és el que em fa por. Que tingui una persona asseguda durant 4 anys amb una cadira amb els plens municipals que no aporti res, hòstia, em sembla una... És una oportunitat ser un regidor. Ser regidor del teu poble és una oportunitat immensa. Tens l'oportunitat de canviar la vida de les persones que t'envolten d'una forma positiva i de que les teves idees es traslladin a la realitat.
Que ens equivoquem també, eh?
I tant,
però,
i tant.
Ui, això però no ho he sentit mai en un polític, sí. Virgínia, m'ha roto.
No, ens equivoquem, volem fer coses que potser després a la realitat no funcionen com tu pensaves que, però has de tenir la capacitat de reconèixer i canviar-ho. Una altra vegada, ja està, no passa res. No passa res.
Escolteu, a l'hora de fer la llista electoral famosa, no? Aquests, depèn de quants números, depèn dels municipis, us ha resultat complex?
Sí.
En altres, moltíssim.
I ara és quan el Pere diu, pues a mi no.
Efectivament, a nosaltres no ens ha costat gens. Veus? La dificultat l'hem tingut en el sentit de que hi havia més gent molt vàlida per formar part de les llistes i que malauradament n'hi havia tant que has hagut de triar. I això
és un luxe, doncs,
Sí, tant. Sí,
passa-li uns quants aquí als de...
Sí, jo suposo que als municipis grans és més senzill trobar gent. També hi ha més massa, hi ha seccions locals més fortes que els municipis més petits. En general, la tendència és aquesta, que cada vegada costa més. Estic d'acord amb això. Però no en el cas nostre.
Municipi petit, jo no sé, Gerard, però a Sant Oliva, en altres, que som un partit minoritari, ens costa molt perquè ens coneixem tots, tothom té relació amb altres persones i és una mica complicat aconseguir que la gent s'involucri a nivell polític en general, però a més amb un partit minoritari que no aspirem a ser el partit més votat, sinó a ser la clau de govern, doncs és encara més difícil.
Home, i també busques el capital humà, no?, que t'aporta aquesta persona, la feina que pot dur a terme dins l'Ajuntament. És importantíssim explicar i que aquesta persona, amb les seves capacitats que tingui fora l'àmbit del que és l'administració pública, pugui aportar cap al municipi, no? Mm. I per això és complicat, perquè posar-se al davant, diguem, la visibilitat aquesta que havíem parlat abans, que tens quan entres en un ajuntament, t'exposes, no?, públicament a molts àmbits. Jo crec que les persones que estem dins un ajuntament hem de tindre cert criteri i personalitat per enfrontar determinats problemes que sorgeixen, per poder explicar-ho, per poder parlar, per dir que si t'has equivocat, com ha dit la Virgínia, doncs dir-ho també. És possible que ens haguem equivocat en moltes coses, perquè la vida normal passa fora de l'ajuntament. I passa per normalitzar, vull dir, som persones. No som ni superherois, ni supervillanos, ni no. Som persones que en un cert moment han fet un pas al costat, no endavant, han fet un pas al costat, i dediquem uns certs temps i anys de la nostra vida, doncs, a portar una visió al municipi del que pensem que podria ser. No?
Això també s'ha de fer una mica d'educació amb això, La gent es pensa que és una feina, no és una feina. És un
voluntariat, gairebé.
Sí, és un és un temps de la teva vida que dediques a nivell municipal als altres, als teus veïns, però que és temporal, no és una feina. No tens una jornada. Ets polític 24 hores al dia, 365 dies l'any. No tens...
Mira com els autònoms...
Sí, igual. Sí, sí.
Bueno, els autònoms no cotitzen feina. Els polítics, no, eh? Almenys a Sant Sadurní.
No cotitzeu?
No.
Quan això
no,
de cotitzar, no sé jo, eh? No cotitzeu.
No cotitzem. Vale.
No és una feina. No és una feina.
Uh-huh. Clar, aquí ens queden tres minuts i mig ràpidament. Tenim tres paraigües diferents. Tenim Esquerra Republicana per part del Pere, tenim En Comú Podem per part de la Virgínia, tenim una marca més municipalista que anirà sota el paraigües d'Ara en aquestes eleccions. A l'hora de tot el que és la part que entregueu a la ciutadania, des de programes, flyers, la publitramesa, això és complex. I ràpidament, perquè mira que la volia fer i se m'ha tirat el temps a sobre. Però...
És complex, però està molt regulat, eh? Hi ha un pressupost per la campanya electoral que has de destinar aquests diners. En el cas de Sant Sadurní, sembla que estem parlant de 0,15 cèntims per habitant en campanya publicitària. És això, no hi ha massa història més.
El Gerard està posant una cara
És que si nosaltres fem 0,15 cèntims, potser podrem fer en blanc i negre un
sí, sí, la realitat és aquesta, i... sí, sí. Durant la campanya, estem parlant dels 15 dies de campanya, eh?
Correcte. Uh-huh. Els missatges que traiem han de ser clars, sobretot perquè tens, diguem-ho, una oportunitat. Hi ha una oportunitat, han de ser clars. I encara que és una paraula que no es fa servir molt, han de ser sincers, el màxim de sincers que pugui ser. Perquè la ciutadania s'ho mereix. I a partir d'aquí, doncs, continuo amb el meu tòtem, comunicar el millor possible, explicar-te. No tens por de poder explicar tot perquè ho pots explicar tot. Fins i tot hi ha vegades que les coses no han sortit com tu vols, doncs, o t'has equivocat, com la Virgínia deia, doncs poder-ho explicar. I més enllà del cost econòmic, és el cost humà, la campanya, el que pot tenir.
Que bonic ha quedat, Gerard. Ha quedat molt maco, eh? Ara, perquè el Pere t'ha dit el 0,15, t'has posat cara de no arribo...
Jo no puc.
I s'ha tirat a la part humana. Ole, tu.
Jo tiro més cap al Gerard, també.
La política municipal és voluntariat heroic.
Sí.
És complexa.
No, però m'ha agradat la part. Aquesta, m'heu fet un quiebro que l'únic que m'ha contestat ha sigut el Pere. És a dir, m'heu fet una cobra
que
no vegis. Bé, ens queda un minut escaig i jo, com és l'última tertúlia que portaré fins passat el dia 28 de maig, agrair-vos la vostra paciència perquè enfrontar-vos aquí als estudis i amb una periodista que és amable, ho haig de dir tot, ja m'ho dic jo, ja que no m'ho dieu vosaltres. Ha sigut un veritable plaer estar amb vosaltres 4 anys. Us desitjo tota la sort del món de cara a aquestes eleccions i a partir del 17 de juny, si no m'equivoco, és quan sabrem com es configuren els ajuntaments. Pere Bernet, regidor de Governació de Sant Sadurní, Gerard Colet, alcalde de Bellver, Virgínia Moreno, alcaldessa de Santa Oliva, mil gràcies i ànims per aquests 60 dies que us queden per davant.
I esperem trobar-nos tots una altra vegada aquí a partir del 17 de juny perquè les coses ens hauran anat molt bé.
Així m'agrada, Pere.
Gràcies
bon dia,
a tu, Lourdes.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs, tot seguit, són pràcticament 11:15. El segon flash en clau alt i baix Penedès d'aquest matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Mediona impulsa un programa de suport a l'emprenedoria juvenil en l'àmbit de la cultura. El projecte Joventut i Emprenedoria Cultural té per objectiu incorporar l'eix de suport a l'emprenedoria juvenil en l'àmbit de la cultura en tres de les activitats culturals centrals que es desenvolupen a Mediona. Aquesta aposta ha suposat ser l'únic projecte de l'Alt Penedès d'entre una setantena a tot Catalunya en la concessió de la subvenció de fons europeus Next Generation, ajuts per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través del Departament de Cultura de la Generalitat. Mediona ja disposa de l'experiència d'execució de tres projectes d'activitats culturals en els àmbits de la màgia, el jazz i les expressions artístiques amateurs. El projecte AGEC incorporarà una línia de suport i promoció per tal que els joves puguin disposar d'un espai d'aprenentatge, promoció i desenvolupament d'una primera experiència amateur o semiprofessional professional que els permeti provar, engegar o desplegar la seva vocació artística en aquests tres àmbits: la màgia, el jazz i les expressions artístiques. Comença la instal·lació del sistema de reg al Parc de Santa Llúcia 2. Ha començat la instal·lació del sistema de reg al Parc de Santa Llúcia 2 i que cobrirà una superfície de 5.700 metres quadrats. El sistema constarà, entre d'altres elements, de 3.500 metres de tub i 224 aspersors per fer arribar l'aigua justa a la vegetació i estalviar la que no sigui necessària. Per realitzar aquesta actuació, el cost total és de 35.000 euros que aniran a càrrec del pressupost municipal. Es preveu tenir l'obra enllestida a finals de la propera setmana. Obertes les inscripcions per participar al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està organitzant una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi previst per al proper 7 de maig a la plaça de Pau Casals. L'objectiu del mercat és promoure l'economia local i la cultura del reciclatge i la reutilització, donant una segona vida als objectes poc utilitzats que poden ser venuts o intercanviats entre els assistents. Per participar en aquestes esdeveniment, les persones o entitats interessades en muntar una parada han de sol·licitar-ho abans del 16 d'abril, emplenant una instància genèrica que es troba al web de l'Ajuntament o bé presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà. El cost de la participació serà d'un euro per metre lineal de parada sol·licitada i el pagament es farà el mateix dia del mercat. És important destacar que només es podran intercanviar o vendre objectes de segona mà en bon estat i amb una qualitat mínima per garantir la seva reutilització. Així mateix, no s'hi podran comercialitzar productes perillosos o nocius, ni animals, ni aliments, ni restes d'estocs. Waltraud Max Sasek exposa amb les lleis de la natura a la Capella de Sant Joan. La Capella de Sant Joan de Vilafranca acull des del passat dijous l'exposició amb les lleis de la natura de l'artista alemanya Waltraud Max Sasek. La inauguració tenia lloc el mateix dijous amb l'acompanyament del regidor de Cultura, Ricard Rafecas, i el crític d'art, Josep Corredor Mateos. A l'exposició es pot veure un conjunt de 16 obres pictòriques de gran format que tenen com a eix temàtic la preocupació de l'artista pels grans canvis, volíem dir, que està patint el planeta. La seva obra pretén transmetre que tan sols el perfecte engranatge de les lleis de la natura poden assegurar-nos la vida. Waltraud Max Sasek viu i treballa entre Barcelona i Pacs del Penedès. Després d'haver exposat a nombrosos espais de Barcelona i Madrid, al Museu de Montserrat i al Palau Miramar de Sitges, així com a les ciutats de Berlín, Ginebra, Oslo i Wiesbaden, exposa per primer cop a Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Els llibres i l'activitat que organitza la Torres i Bages de Vilafranca són els protagonistes d'aquestes càpsules d'il·lusió que ens porta a les acaballes de mes la Bernadet Hortal, bibliotecària. Bon dia, Bernadet.
Hola, molt bon dia.
Avui ens toca cosir o llegir sobre aquelles que cosen?
Sí, perquè hem triat el títol, Estira el fil. En anar estirant el fil d'aquest tema, hem trobat moltes novel·les i llibres i material d'informació que ens ha semblat prou interessant. I, a més, el tema de la costura, els patrons, per un costat, com a camp que aquí a Catalunya sempre ha sigut molt important, ara parlant amb tu, que les dues som netes de modistes.
Sí, senyora, sí, sí, quina coincidència.
És un sector que sempre ha sigut molt important. I després, per altra part, també com a activitat de creixement personal, tant per nens com per nenes.
El do it yourself que es porta tant ara.
És molt una cosa molt agradable per aprendre i per dedicar, concentrar-se. És molt enriquidor, hi ha molta gent que s'hi ha aficionat perquè és molt bonic.
I es relaxa i li va
tan
bé.
Sí, sí.
Qui ho havia de dir, que la roba, els patrons i la costura donarien tant de sí literàriament?
Sí.
I déu-n'hi-do, la Bernadet ens ha fet una tria de llibres que tenen a la Torres i Bages i n'hi ha molts més.
La tria l'hem feta conjuntament les companyes que es cuiden de les novel·les i a més hem afegit els manuals, que també n'hi han de molt interessants a la biblioteca.
Comencem amb històries, amb novel·les.
Sí, us en explicaré, totes no, però he triat unes quantes que són variades, que tenen el fil conductor, mai millor dit, la costura, però que són molt, molt diverses. La primera, de la Núria Prades, Somnis a mida, està situada a la Barcelona del 1926 i es situa a la botiga de moda Santa Eulàlia, que és de molta tradició a Barcelona.
Ostres, un clàssic dels clàssics, sí. I tant.
I aleshores, amb aquells, és una història que tracta sobre l'alta costura, però a més és un reflex de la Barcelona d'aquella època, no? Que és una història que és el rerefons d'uns moments convulsos a Barcelona, sobretot marcats per la guerra. I és un retrat de la Barcelona d'aquella època. Després hi ha Dai Sigi, Balzac i la joven costurera xina.
Aquesta,
és una història molt bonica.
Ho va petar.
Sí, és molt
bonica. Se'n va parlar
molt. Sí, és dos adolescents que els envien a l'època de la Revolució Cultural, els envien a un poble perdut i perquè es reduquin, i estan en unes condicions duríssimes. Clar, en aquest cas, el que retrata al rerefons és la Revolució Cultural, que va ser una cosa molt dura, i hi ha un parell de joves que van a parar en un poble, i un d'ells s'enamora de la filla d'un sastre, i que també ella cosirà, i aleshores troben una caixa de llibres clandestins i aleshores descobreixen que el llibre pot ser un instrument per conquerir la filla del sastre del poble veí. Per això es diu Balzac, perquè és un dels autors que descobreixen en aquesta maleta.
No sé si la van adaptar fins i tot al cinema.
Crec que sí.
Em sona,
sí,
oi?
Sí, sí. I veus el retrat, amb l'excusa de també del tema aquest, el retrat d'un moment concret. Després una altra, que també és molt dura, Les modistes d'Auschwitz. És una història real on 23 dones i adolescents, que la majoria eren jueves, com van sobreviure a l'Holocaust dissenyant peces d'alta costura per l'èlit nazi. I, clar, per un costat, explica la situació tan de crueltat del Tercer Reich, però al mateix temps també explica l'amistat d'aquestes dones, no? Com a través de la costura van poder sobreviure i crear una xarxa elles de complicitats en una situació tan dura. Després un altre que és El sueño de la máquina de coser. En aquest cas es situa a Itàlia a principis del segle XX i la protagonista és una jove modista que lluita per conquerir la seva independència i ella aprèn l'ofici i mentrestant és testimoni del que passa dins les millors cases de la ciutat. També és un retrat d'aquella època i d'un estament social. Després hi ha de la Sílvia Alcàntara, Olor de colònia. En aquest cas, el context són les colònies tèxtils.
Aquí a Catalunya, oi?
Sí, que també és un moment històric important, que està enverinat per les relacions socials, que és un moment molt convuls. I el fil argumental és que hi ha un gran incendi a la colònia tèxtil i aleshores, a part d'intentar salvar la fàbrica, doncs miren a veure si hi ha algú i sembla ser que no hi ha ningú més, però hi ha algú més, i clar, jo no explico més detalls per no desvetllar l'enigma.
També està dut al cinema, oi?
Sí, sí,
una adaptació
sí,
de TV3.
Sí. Aquestes són les que jo us comentaria perquè cada una d'elles té el fil conductor del patronatge, la costura, i cada una d'elles retrata un moment històric, un lloc en concret, que bueno, m'ha semblat interessant. Però el llistat és molt llarg, perquè hi ha les dues de la Maria Dueñas, que també se n'ha fet pel·lícula, El tiempo entre costures i Cira. Després hi ha la sèrie del Ann Jacobs, La villa de las telas, que és el primer volum, però després va fer Les hijas de la villa de las telas, El legado de la villa de las telas, Regreso de la villa de las telas. Són 6 volums.
En total 6.
Sí, que a partir d'aquesta història doncs, van continuant, perquè són històries que han tingut molt èxit. Després de la Jennifer Robson, El vestido. Després hi ha de Doris Dorry, El vestido azul. Un altre que es titula La modista. El hilo de la costurera. La sastreria de Scaramuzzelli. El tejido de los días. Tots són novel·les. Per exemple, hi ha Les herederes de la Singer, Seda.
Seda d'Albarico.
Sí, aquest és molt...
Una gran obra, també.
Sí, és d'aquests que jo sempre dic que és com un carmelet, perquè és molt curt, però és molt bonic. Després, Mademoiselle Coco i La passió per el número 5.
La gran Coco Chanel.
Sí, sí, sí. Que, més, que no només es dedicava al tema de les colònies, sinó també al tema de la costura, del disseny.
Sí, va introduir grans canvis sí. En el vestuari de les dones. Sí. Ens va alliberar de cotilles.
Sí. Després, La casa de les modes, Hijas de la libertad. Un altre és La modista de la reina, La ladrona de vestidos, El hijo de la costurera i Los ocho vestidos de Dior. Tot això són... Bueno, és que hi ha molta varietat, realment.
Tot això són novel·les, són novel·les. Històries. Algunes sí. Amb rerefons històric, d'altres
sí.
No.
Sí, sí.
I també teniu uns quants manuals.
Sí. Uns quants els tenim a la sala infantil.
A la sala infantil?
Sí, i perquè realment hi ha molts nens i nenes que bueno, s'aficionen a cosir, a fer treballs. I, per exemple, n'hi ha un que es diu Costura chic para niños, 20 diseños infantiles únicos y divertidos. Després, aquest és molt bufó perquè diu Yo hago la moda para mis muñecas. Són uns patrons molt senzillets que qualsevol nen pot fer. Després hi ha Mi gran escuela de costura Singer, Costura con niños, 15 proyectos para coser en familia. Aquest em sembla molt interessant perquè tot el que sigui fer activitats en família s'ha de potenciar, penso. I després hi ha un altre que es diu Costura superfàcil. Per tant, tots els nens i les nenes i les famílies que tinguin ganes de passar bones estones cosint i dissenyant, doncs poden trobar idees molt bones a la biblioteca.
I no sé ara, però fa uns anys es van posar de moda màquines de cosir infantils que eren mig joguina, mig màquina, sí, i per Reis en sortien moltes.
Sí.
Suposo que n'hi ha en algunes cases i no sé si ha seguit aquesta moda, però va funcionar força.
Sí.
Anem a veure els manuals de costura per adults. On els teniu?
Els tenim a la sala de revistes, que hi ha un espai que en diem fet per mi, que són tot de temes de manualitats, i entre altres coses també tenim coses de llibres que parlen sobre cosir. Per exemple, n'hi ha un que es diu Escola de Costura, un altre manual completo de costura, Com utilitzar i adaptar patrones de costura a les formes de les mujeres, Costura sin patrones, Costura per a la casa, fàcil i ràpida, en aquest cas és no estan per fer vestits, sinó per fer cortines, coixins. En casa, costura senzilla per a l'hogar, aquest també és el mateix cas. I després, com utilitzar la màquina de coser, manual per a principiantes. I a més, a part d'aquests manuals, que vull dir que en tenim més dels que us comento ara, hi ha molta més cosa, però he fet una mica una selecció. A part dels llibres, també tenim la secció de revistes. Hi ha la Burda, la Patrones, la revista que es diu Patchwork, Labores de Anna i Labores de l'Hogar, que també és una font infinita d'idees de costura i de labors.
Aprofitem que recomanes revistes per explicar com funciona el préstec de revistes.
Les revistes, igual que els llibres, se'n poden agafar... Bueno, mentre l'única condició que posem és que l'últim número no es deixa.
Ja sabia jo que hi havia alguna cosa diferent. Perquè, clar, acostumen a ser mensuals, sí, per exemple.
Sí.
La de març no la pots agafar fins que comenci l'abril i surti un nou número.
Sí, perquè l'últim número ens agrada que estigui allà perquè la gent el pugui veure.
Exposat.
Però a la que arriba el següent pues ja es pot agafar. I... És l'única limitació que posem.
I sota aquest exemplar vigent aixeques, oi? La lleixa i són tots.
Sí, estan tots allà sota. Sí, sí. A més, és un espai que realment tenim molta varietat de revistes, de totes les temàtiques, i que de vegades no, ni nosaltres no el tenim prou present, no? que es pot treure una quantitat d'informació i hi ha revistes interessantíssimes.
Deies que, per exemple, no podríem agafar l'últim número de La Burda fins que arribi el d'abril, però si estàs una estona a la sala de revistes sí que pots consultar-la.
Clar, per suposat, per això la volem tenir allà, perquè la gent la pugui veure.
I hi ha molt públic de les revistes, aquesta sala de revistes? Té vida pròpia al marge de la resta d'espais?
Sí, perquè a més de, no és només les revistes, sinó que també tenim els diaris. També hi ha l'espai aquest fet per mi, hi ha la secció de laboral, que hi ha des de temes temàries d'oposicions fins a llibres que ajuden a l'autoocupació, de com muntar una empresa, tot el tema laboral. També hi ha el sector vitivinícola, que per aquí el Penedès és important. Hi ha les revistes, hi ha novel·les estrangeres, esports, i cuina. És un espai que hi ha molta varietat i tot molt interessant.
I un espai on, evidentment, es guarda silenci, però que té un ritme, un tarannà diferent, no? Perquè sempre hi ha gent fullejant el diari, revistes...
Sí, però en general és una sala molt tranquil·la, que també hi ha a vegades hi ha gent que s'hi posa... pel que sigui, perquè és més còmode. Bueno, hi ha uns sillons que són molt còmodes, també hi ha gent que s'hi posa a treballar.
I ara que ja fa bon, heu obert el pati?
De moment encara no hem començat, però esperem que aviat.
I anem per la segona part d'aquestes càpsules d'il·lusió que passen per fer un cop d'ull a les activitats que organitza la Biblioteca Torres i Bages durant aquest mes d'abril. Comencem amb les fake news, amb la segona de dues xerrades que heu programat. Justament la primera tenia lloc la setmana passada. I com va anar?
Va ser interessantíssim, perquè tant a la sessió que ja s'ha fet com la propera, les fa una empresa que han muntat un grup d'investigadors i doctors, persones que estan fent el doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, i són especialistes, però que a més són molt bons comunicadors. I la propera serà el dijous 13 d'abril a 6:45 de la tarda a la sala de revistes. Jo us recomano molt a totes les famílies perquè està plantejat, és una activitat que versarà sobre les fake news, les falses informacions, perquè ella ens va explicar que millor no parlar de fake news sinó de desinformació, sobre els riscos d'internet i de les xarxes socials. I parlarà sobre consells i recursos per educar els infants i els joves. I, a més, serà una xerrada molt pràctica, per exemple, a quina edat haurien de tenir TikTok els infants, com podem controlar el que fan a les xarxes socials però sense envair la seva intimitat, si estem segurs del que hi estan fent, si passen moltes hores, què es pot penjar i què no. I aleshores està pensat perquè sigui... molt interactiu i per atendre neguits i dubtes de les famílies. I em sembla que és un tema importantíssim i, havent escoltat la xerrada l'altre dia, em sembla que és molt, molt, molt recomanable.
La sessió està pensada per pares i mares, per famílies o pels joves?
Per joves, també.
També, també per tots. També.
Sí, sí, tant per famílies... aquesta sessió que hem fet van venir pares i mares amb els seus fills.
Plegats.
Plegats, sí, sí, sí.
Serà passat Setmana Santa, el dijous 13 d'abril, aquella setmana que és més curteta, que recuperem normalitat i ritme. I recomanes inscripció?
Sí, més que inscripció és... a nosaltres ens va bé per saber quanta gent hi ha i per seria reservar plaça. Perquè, clar, l'espai és el que tenim però... És bàsicament això, reservar plaça perquè a nosaltres ens va bé saber si hi ha suficient gent o si ja n'hi ha massa.
Hem estat parlant una bona estona parlant d'aquesta sala de revistes on tindrà lloc aquesta activitat i heu estat seleccionats per participar en un challenge europeu, explica'ns.
Sí, aquest és un projecte que es va presentar precisament pel tema de les desinformacions, dels riscos que hi ha, que patim tant els joves com els adults, I en aquest, dintre d'aquest projecte, és les activitats que s'han estat fent, les xerrades que s'han estat fent als instituts i a les biblioteques d'aquí a la comarca, que algunes encara en queden algunes, que ja ho vam explicar l'anterior, el mes
passat.
Fa
un mes, no? Sí, amb la Laia Paretes de la Fatxenda.
Sí, també totes aquestes xerrades entraven dintre aquest projecte d'Europe Challenge. I també doncs, entrarà aquestes dues xerrades i alguna més que tenim prevista al llarg d'aquest any.
El projecte té dos potes. D'una banda, aquest parell d'activitats amb especialistes a la Torres i Bages, i de l'altra, l'equip de la Fatxenda ha estat recorrent biblioteques de tot l'Alt Penedès i el Garraf, parlant amb els joves i ensenyant-los com detectar aquestes fake news, no?
Sí. I l'interessant seria que, bueno, que no es quedés amb aquestes activitats, sinó que fos una cosa que tingués continuïtat.
Això, d'alguna manera, obliga a la biblioteca a repensar-se, no? Perquè fa uns anys no hagués apostat per fer aquesta formació en fake news, no?
Clar, però clar, nosaltres, com a bibliotecaris, també som, tenim el tema de... Bueno, la informació és un de les funcions,
dels
no?
Dels puntals, sí, sí.
I aleshores ensenyar a la gent... És una de les funcions que estan assumint les biblioteques, no? Ajudar la gent a saber com... I, bueno, que de fet, en certa manera, sempre s'ha fet, no? D'ajudar a buscar a trobar la informació. I, clar, ara que estem en un món d'accés d'informació, una de les funcions és ajudar a trobar la informació. I, clar, també com a personal hem de formar-nos.
Canvia el com,
sí.
Perquè la tecnologia ho ha canviat
clar.
Tot. Seguim en aquesta sala de revistes. Què més hi passarà aquest abril?
Ara, una de les coses que estem potenciant a la sala infantil són els jocs de taula, que durant la setmana nosaltres en tenim uns i les famílies poden venir i els hi deixem perquè les utilitzin. Però aleshores, per potenciar-ho, hem establert una col·laboració amb la botiga Tesseraco, que la porta l'Albert Alegre, i cada mes, d'aquí fins a l'estiu, hi haurà dos dissabtes al mes. Aquest mes serà el dissabte 15 d'abril, de 12:45 a la 1. És una activitat que sí que cal inscripció prèvia perquè són places limitades. Està adreçada als infants de 8 anys amb les seves famílies. I les dues vegades que ja ho han fet és molt interessant perquè l'Albert porta jocs molt variats que explica a les famílies i es passa un matí molt agradable jugant amb els jocs de taula. A més, aquests jocs ens els deixa, els tenim fins a l'estiu perquè ells ens els deixa i les famílies que vulguin venir a jugar a qualsevol moment poden venir a jugar.
Per tant, si dissabte 15 s'enganxen amb algun d'aquests jocs, després poden tornar i seguir, eh?
Sí, sí. Després també tenim el clàssic L'Hora del Conte, que serà el divendres 21 d'abril.
A les portes de Sant Jordi.
Sí. Un conte que es diu Contes de Dracs i Cavallers. És a càrrec de Jep Gasulla. I és una activitat pensada per infants a partir de 4 anys. I aleshores són cançons i contes, i llegendes... ell ens explica que ho farà amb humor, amb música i serà festa, una hora del conte festiva. Després, el dissabte 29 d'abril a les 12, contes per nadons en anglès, que ens ofereixen, com molt sovint ens ho fan l'Acadèmia Helen Doron, que ens venen a explicar contes i sempre, bueno, són una activitat que té molt èxit. I totes elles són activitats... recordo que hi ha les activitats a jugar als jocs de taula el dissabte 15 d'abril i el 22 d'abril. És una activitat que es pot validar com a activitat del passaport edonauta. També l'hora del conte del 21 d'abril, els infants de tercer i quart ho poden validar com a activitat del passaport edonauta. I bueno, hem intentat, com sempre, que siguin unes activitats variades i per tots els... per diferents públics de la sala infantil.
I seguim, Bernadet, amb les activitats per adults. Què tindrem aquest mes d'abril?
Aquest mes d'abril, el dilluns 17 a 6:45 de la tarda, es presentarà el llibre Has de provocar un rock steep, de la Núria Tort, Premi Novel·la Breu de la ciutat de Mollerussa. i publicada per Pagès Editors, es presentarà el llibre. I després, el dimarts 18 d'abril, a 6:45 de la tarda, el llibre de Josep Jiménez Noguera, Treballant l'utopia, a càrrec del mateix autor i de Joan Manuel Pozo. Aquestes són dues presentacions de llibres. I el dimarts 25, a 6:45 de la tarda, una activitat organitzada pel Servei d'Igualtat i Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, que participa en el projecte Ciutats Defensores de Drets Humans, coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a més, gestionat també per la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, en el que hi participen 28 ajuntaments, 9 entitats i institucions catalanes que estan implicades en la defensa i en la promoció de drets humans a escala global i local. En aquest cas, la xerrada la farà la Rina, amb un cognom que em sap greu, Sher Mohammadi. És una dona, una activista iraní, i parlarà sobre els drets humans a Iran. El títol seria Les dones a l'Iran, una mirada des dels drets humans. Tristament, és molt actual, perquè tots sabem la repressió que estan patint les dones a Iran. I ella és considerada com una defensora dels drets humans. Aquestes persones són persones que de manera individual o col·lectivament treballen per promoure o bé protegir els drets humans i contribueixen a l'eliminació de la violació dels drets humans.
Aneu reservant aquestes dates i agendant totes aquestes propostes que tindran lloc a l'abril a la Torres i Bages. Bernadet, moltes gràcies per aquesta nova edició de les Càpsules d'Il·lusió i tornem d'aquí 4 setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El foc emporpri l'hora muda i desclavi llengua i camins. Desclavi llengua i camins. Que el dia neixi nou.